Aquesta Setmana Santa no falten les pantalles amb recomanacions tant a la tele clàssica com a les plataformes de streaming. Sembla que a la primera tenen la sang alterada i no paren de fer canvis. Així, Televisió Espanyola ha decidit canviar d'estratègia després d'analitzar els resultats d'audiència obtinguts per Males Llengües en la seva estrena la setmana passada. El nou programa de Jesús Cintora sobre les fake news va fer de mitjana un 11,8% en emissió simultània a la primera i a la segona. Però el seguiment que va notar el segon canal no va passar del 2,5% i aquesta serà la seva ubicació definitiva. És per això que Televisió Espanyola ha decidit mantenir aquesta emissió simultània fins aquest dimecres. La cadena intenta, amb aquest moviment, que el programa de Cintora arribi al màxim nombre possible d'espectadors abans que la família de la tele s'apoderi de les tardes de la primera. L'arrencada no ha estat dolenta, però no ha aconseguit destacar a la 2.
La verdad es un bien de lujo. Ahora es mucho más fácil construir una mentira desde cero. Las claves, que no se le vean las costuras, vestirla y adornarla según tus intereses. Lo importante es hacer la bola lo más grande posible y el resto lo hará la manipulación.
Malas Lenguas, un programa que cuenta la actualidad, investiga y desmonta bulos.
¡Hey! ¡Make the toss great again!
Malas Lenguas, el miércoles, estreno en la 2.
La verdad es un bien de lujo.
Es va estrenar dimecres passat i, com dèiem, no ha acabat de funcionar, sobretot a la segona, on s'hi quedarà a partir d'aquest dijous. Avui i demà encara el podeu veure tant a la primera com a la segona. D'altra banda, El Cazador queda cancel·lat a la primera. Desapareix de la programació abans d'hora pels últims canvis de Televisió Espanyola. I la primera canvia l'horari dels seus informatius territorials i escurçarà el Telediario 1, perquè la seva franja de sobretaula comenci a les 4 de la tarda abans de l'arribada de la família de la tele. Com veieu, aquest nou programa, el nou Sálvame, ho està trastocant tot. Així, els canvis queden d'aquesta manera. La primera edició del Telediari començarà a les 12 menys 5 minuts i acabarà a les 2:20, i la segona edició començarà a 3 quarts menys 5 de 4 i acabarà quan faltin 4 minuts per les 4. Així ho promocionen a la primera.
Todo lo que te importa es noticia.
Lo que ocurre a tu lado.
Y el que succeeix al món, però afecta
a tu comunidad.
Tenemos un compromiso de cercanía.
Para informarte antes que ningú.
Con todas las voces.
Con acento propio.
A tu hora.
La actualidad más próxima en tu informativo más cercano.
A casa teua.
Tu región. Tu comunidad.
Cambiemos de horario para conectar antes con lo que más te interesa.
Somos los primeros en llegar a ti.
RTVE, siempre por delante.
Quan a les estrenes serièfiles de Setmana Santa, aquest dilluns ha arribat la segona temporada de The Last of Us a Max, la sèrie per la qual heu esperat un any. Ha tornat a Max amb una segona temporada que promet emocions molt fortes. La proposta, que és una adaptació del videojoc original, seguirà la història de Joel i Ellie 5 anys després de la seva primera aventura, considerada una obra mestra per la crítica. Ara els dos protagonistes, interpretats per Pedro Pascal i Bella Ramsey, viuen en un poble tranquil de Wyoming fins que el caos torna a les seves vides amb un esdeveniment violent que us posarà la pell de gallina. Joel i Ellie es veuen arrossegats en conflicte entre ells i a un món encara més perillós i impredictible que el que van deixar enrere.
You okay?
This is where we live.
And what's that?
The fence.
What's inside?
People.
What's outside?
Monsters.
Monstres, diu l'Eli, i és tot el que sabem de moment, si no és que ja heu mirat aquest primer capítol que va arribar ahir. Segons la crítica, The Last of Us, segona temporada, no assoleix les altes expectatives que havia generat. Amb un 92% d'aprovació a Rotten Tomatoes, després de les primeres ressenyes professionals, la crítica es mostra cautelosament positiva, però la xifra deixa clar que la segona temporada no ha aconseguit el brillant 96% de la seva predecessora. Aviam, som molt exigents perquè un 92% és molt bona puntuació. És veritat que partíem d'aquest 96% de la primera temporada, però igualment molt i molt recomanable aquesta segona temporada de The Last of Us que ja teniu a Max. Des d'aquest dilluns, a Sky Showtime tenim Mr. Throwback. La superestrella mundial del bàsquet, Stephen Curry, i l'actor Adam Pally protagonitzen aquesta comèdia en fals documental que narra la història d'un venedor de records, vingut a menys, que espera trobar el perdó al reconciliar-se amb el seu company d'equip de la infància, ni més ni menys que la llegenda de la NBA, Stephen Curry.
This is a story of one of the most dominant basketball players of all time. A player so electrifying, so beloved on and off the court. I'm not talking about me. I'm talking about Danny Grossman.
Holy cow, Danny, what's going on, man?
Bro, he was the king. We called ourselves the Splash Siblings. Danny was so good, I was his backup. Danny was so cool, I was his friend.
I swear you killed yourself.
Què diu la crítica? Que donis una oportunitat a aquesta sèrie de tan sols 6 capítols protagonitzada per la superestrella de la NBA, Stephen Curry, que ara s'ha passat al món de la interpretació. El base dels Golden State Warriors té la seva pròpia productora audiovisual fa temps i ja el van poder veure el seu documental Un jugador subestimat d'Apple. Ara arriba Sky Showtime a Espanya amb Mr. Throwback.
Somehow I went from following a once-in-a-generation talent slash humanitarian, changing his sport and the world, to following...
I aquest dilluns també Sky Showtime, tercera temporada de Gangs of London. Potser no ha fet gaire soroll a Espanya, com ho han fet altres sèries de Sky Showtime, però Gangs of London és una de les millors sèries dels últims anys. Un thriller d'acció ambientat al Londres més fosc, amb la màfia i el negoci del narcotràfic com a taló de fons. Si Gangs of London val la pena, encara que hagis de fer l'esforç de posar-te al dia, és perquè Gareth Evans dirigeix amb mestratge les escenes d'acció, compta amb un repartiment de luxe i un guió que, si bé té defectes, no deixa de generar interès de principi a final. Una sèrie crua i violenta que potser s'allunya una mica de la Londres real o potser no tant com t'imagines.
Last night, 600 people died. It wasn't an accident.
What would you call it?
An attack.
London is at the feet of the criminal gangs. Well, no more. Your days of terrorizing this city are numbered.
I'm not the one you're looking for.
That cocaine was deliberately spiked.
People are saying that
Sean was responsible for the deaths.
Des del dilluns teniu disponibles Sky Showtime els dos primers capítols de la temporada tercera de Gangs of London, que consta de 8 episodis en total. La resta de capítols s'estrenen cada setmana. Aquest dimarts a Netflix tenim La cúpula de cristal. Des d'avui ja teniu disponible una minissèrie sueca molt interessant a Netflix. A La cúpula de cristal, la desaparició de la filla de l'amiga d'una psicòloga forense farà que recordi una de les etapes més fosques de la seva vida, quan va ser segrestada quan també era una nena. La minissèrie aprofundeix en el trauma d'aquesta psicòloga que lluitarà per tirar endavant i fer front als seus propis dimonis interiors.
Por favor, demos la bienvenida a Leila Nes.
Sé perfectamente quién eres. Sigo tu cuenta de perfilación criminal. Y también he leído sobre tu caso.
Hola.
Hola. El marido murió anoche.
¿Qué?
¿Crees que puedes venir a casa?
Hola.
alegra que hayas venido.
¿La niña en la caja? ¿Qué? ¿Cómo te va?
Te acompaño en el sentimiento.
Hola. Ven, ven. ¿Te acuerdas de esta amiga de mamá?
La cúpula de cristal, una minissèrie sueca que diuen que és molt interessant i que tenim a Netflix. A Disney Plus, aquest dimecres, The Stolen Girl, un drama psicològic de només 5 capítols que arriba just a temps per Setmana Santa perquè puguem fer una bona marató. La sinopsi és aquesta. El món d'una mare es posa potes avall quan accepta que la seva filla de 9 anys es quedi a dormir a casa de la seva nova millor amiga. L'endemà al matí ha desaparegut. El que semblava una innocent festa de pijames s'acaba en segrest en aquest drama psicològic basat en la novel·la Supervendes d'Àlex Dahl. Protagonitzada per Jim Sturgess i Denise Goff, té aquest aire de thriller de mitja tarda que tant ens agrada, però aquest cop amb un toc extra de pressupost, ja que és una sèrie de Hulu. Stolen Girl promet girs de guió completament addictius i que conformen un misteri que es va complicant segons avancen els episodis.
Hi, hi, we've just gone to pick up Lucia.
We're looking for Rebecca, the woman who owns the house.
I'm here to clean. No one lives here.
Words can't describe the pain we've been in since you took our daughter. I'm asking you now, one mother to another, please let her come back home safely.
I promise you, everything is going to be perfect.
We'll find her. We'll find her.
The missing child is Lucia Blix. She was staying at the home of a school friend.
I'd love to have her.
Please, please.
Okay, okay.
Everything she told you may have been false.
Són els protagonistes de Stolen Girl, aquest drama psicològic basat en la novel·la Supervendes d'Àlex Dahl, de només 5 capítols que teniu a partir d'aquest dimecres a Disney+. Dimecres, en aquest cas a Netflix, arriba Yo no soy Mendoza. Un dels països que no deixa d'estrenar sèries al catàleg de Netflix és Colòmbia. I Yo no soy Mendoza és la nova telenovela que aterra a la plataforma de streaming des d'aquest país, protagonitzada per un humil cobrador de deutes que es veu obligat a assumir la identitat d'Esteban Mendoza, el misteriós president d'un important casino ubicat a Ciutat de Mèxic, i així casar-se amb la seva promesa, Laura. Un cop aconseguit escapar de la ruïna i també del risc de morir a mans dels mafiosos amb què Mendoza va acabar endeutat, el veritable Mendoza torna per reclamar el que és seu.
¿Qué pasa? ¿Qué son? ¿Cómo están secuestrando?
¿Trajeron aquí? ¿Para qué? ¿Para cortarme el pelo?
Justamente. ¿Listo para la boda, mi rey? Tú hoy no eres tú, ¿ok?
Esteban Mendoza, ¿aceptas a Laura Santander como tu legítima esposa? Esposa, esposa, esposa.
Lo quiero. Y lo quiero muerto, muerto, muerto.
Lo van a asesinar a usted.
¿Dónde está Mendoza?
Yo no soy Mendoza.
Usted es 88% igualito a Mendoza. Por favor, se lo imploro, no sea cobarde.
Como dos gotas de agua, ¿eh?
Esteban.
Papá.
Papá. No, tú no eres mi hijo.
Yo no soy Mendoza. A partir d'aquest dimecres, a Netflix. I encara tenim una altra estrena per dimecres, en aquest cas Apple TV Plus, Government She's. Apple TV ens porta una surrealista comèdia familiar creada per Paul Hunter, director de clips musicals de Maroon 5, Justin Timberlake o Pharrell Williams. Government She's s'ambienta el 1969 a la vall californiana de San Fernando i explica la història dels Chambers, una estrafolària família que persegueix somnis molt grans i aparentment impossibles, meravellosament alliberada de les limitacions del pensament realista. Quan Hampton Chambers surt de la presó, la seva esperada reunió familiar no surt com havia planejat. Durant la seva absència, la seva dona, Astoria, i els seus fills han format una unitat familiar poc convencional i el retorn de Hampton posa el seu món de cap per avall.
Bienvenido a casa, papá.
Mientras estuve fuera, se me ocurrió una idea que nos va a convertir en el orgullo de Chatsworth.
Un taladro.
Se afila solo mientras taladra.
Tiene que llamarse la broca mágica.
Me gusta el nombre. No pienso dar ningún golpe más. Ahora voy por el buen camino.
¿El qué?
Es capaz de hacer cosas de la nada.
Con el pan y el queso que les daban, hacía unos bocadillos buenísimos.
Sería ese veneno lo que le convirtió en un delincuente.
Este invento será el futuro de mi familia. ¿Pero qué le pasa?
Lo sabrías si hubieras estado aquí.
¿Conoces a los hermanos Prevost?
La sèrie de 10 episodis debuta amb els primers 4 episodis aquest 16 d'abril, seguits de 9 episodis tots els dimecres fins al 28 de maig a Apple TV+. Dijous a Netflix, Nueva Vida en Ransom Canyon. Si us agraden els westerns, no us podeu perdre aquesta proposta americana que és com les d'abans. Nueva Vida en Ransom Canyon mostra les vides i els amors de tres famílies de ramaders d'una regió muntanyosa de Texas. Sens dubte, una proposta dramàtica i amorosa que agradarà als amants del gènere romàntic i vaquer.
In Ransom Canyon, everyone's running from something. We're running to something.
Well, if it isn't Stan Kirkland.
It's been a while, huh?
What is it with that guy anyway?
He lost everything. Just trying to make sense of it.
Drama romàntic protagonitzat per Josh Duhamel, Minka Kelly, Lizzie Green i Eloy McCann, que mostra les vides i els amors i desamors de tres famílies de ramaders en la meitat de la tundra i dels rius ondulants d'una regió muntanyosa de Texas. Ben diferent és El Padrino de Harlem, que arriba dijous a Max. La plataforma estrena aquest dijous la quarta temporada d'una sèrie molt estimada a la plataforma, El Padrino de Harlem. És una sèrie que explica la història del famós cap del crim Bumpy Johnson, que interpreta Forest Whitaker, que haurà d'enfrontar-se a la família criminal Genovese per recuperar el control del seu barri. Ara, en aquesta quarta temporada, Bumpy continua la seva sagnant guerra pel control de Harlem contra les famílies de la màfia de Nova York, mentre s'enfronta a l'aparició d'un possible rival, el nouvingut gàngster negre Frank Lucas.
They say a lion doesn't know that he's caged until he's let out. I got a taste of freedom. Now I just can't go back into the cage. That heroin was the one chance I had to control these blocks. Now I'm crawling back to the Italians with my checkbook.
You're just not equipped to carry that kind of debt.
I need some time.
Money's due to Joe Colombo.
Bumpy Johnson.
You can make up your debt to the families by working with me.
And if I say no?
Pels fans del Padrino de Harlem, a partir d'aquest dijous a Max, quarta temporada. A Disney Plus, aquest divendres, desembarca Clàssicos Modernos. Ryan Murphy és un dels creadors més prolífics de l'actualitat. No para de participar en diferents projectes televisius, alguns amb més sort i d'altres amb menys, però sempre tenen el seu segell, un aspecte distintiu que els fa destacar. Aquí, a Clàssicos Modernos, fa de productor en una mena de versió gai de les noies d'or, les xiques d'oro, amb Matt Bonner i Nathan Lane com a protagonistes. La sinopsi és aquesta. Tres millors amics, tres homes homosexuals de certa edat, decideixen jubilar-se junts a Palm Springs després d'una mort accidental.
Welcome, boys.
I always forget how big this place is.
Go, pick a bedroom. Just not the one that smells like Nivea and disapproval, because that's my mother's.
I'm just saying it's been a minute since we've been out in the wild, so it might take some time.
It might, but that's okay. We have all weekend to find somebody.
See you back at the house.
Darrere de la sèrie hi ha Max Mutnick i David Cohan, creadors també de la mítica Will and Grace. Clàssicos Modernos és una sitcom a l'ús que està tenint molt bones crítiques i que no busca res més que entretenir. A partir de divendres, a Disney+. També divendres, Apple TV+, arriba la tercera temporada de Jane. La sèrie original d'Apple TV Plus, guanyadora del prestigiós Premi Emmy, torna mundialment aquest 18 d'abril amb 5 nous episodis. Aquesta producció, liderada per J.J. Johnson, de Sinking Ship Entertainment i l'Institut Jane Goodall, s'inspira en la tasca de la doctora Goodall, reconeguda com una de les etòlogues i conservacionistes més prominents del món. La sèrie segueix Jane Garcia, una jove ambientalista de 9 anys amb una missió: salvar els animals en perill d'extinció. Amb la col·laboració dels seus amics David i un ximpanzé, emprèn aventures èpiques arreu del món per protegir els animals salvatges, inspirant-se en la filosofia de la seva heroïna, la doctora Goodall.
What's our mission today? We need to make sure the garbage doesn't get in the oceans. Watch out!
Jane, you've still got chores to finish.
Mom, com a licient extra, la doctora Goodall farà per primera vegada una aparició especial en aquesta tercera temporada, cosa que promet ser una fita memorable per als fans. I encara us recomanem dos documentals acabats d'estrenar per aquesta Setmana Santa. Chaplin, Espíritu Gitano, que ha arribat a Movistar Plus. Si us interessa la vida d'un dels primers actors que van generar una atracció magnètica al seu públic, no us perdeu aquest documental amb entrevistes exclusives i un accés sense precedents al llegat de Chaplin. A més, també hi apareixen estrelles com Johnny Depp. I l'altre és El Método Orozco. Per a tots aquells que us agradi la música del cantant espanyol Antonio Orozco, divendres passat va arribar un documental a Prime que repassa la seva trajectòria professional i personal. A més, el documental se centra en l'aturada que va haver de fer per seguir avançant en la seva carrera musical.
Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Pido perdón por tus noches a solas. Pido perdón por sufrir en silencio por ti. Te pido perdón a sabiendas que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida. Devuélveme la vida. Recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón.
És Antonio Orozco amb aquest Devuélveme la vida, que avui ens serveix per acomiadar-nos. Demà hi tornem de 9 a 12. Adéu-siau.
Yo volveré a quererte de nuevo a escondidas. No intentaré convertir mi futuro en tu yerno.